has fet aquest exercici de pensar-ho. Doncs els nostres oients estan convidats també a fer-lo. Si us plau, respostes, participeu, animeu-vos, la cistella que ara us espera, respostes, missatge per escrit o missatge de veu, si us animeu, al 663-99-30-62, 663-99-30-62. La cistella Cap Bravo, bravo, Cap Bravo, us espera.
Voleu punts extra?
Feu-lo plorant.
Feu-ho plorant.
És com si estigués dins el teu cap, Joan.
Feu-ho plorant i us endureu...
És una molt trista.
Potser, sí.
La panxa de la porta.
Us endureu punts... Vols fer-ho a la inversa?
Alegre,
feu rient.
Em sembla molt trista.
Què et sembla més graciós? Va, és la teva secció, decideix tu. És el teu concurs, vaja.
No, jo vull plorant.
Sí?
Vull que la gent... Heu vist Blue Monday, anem a...
Sí, anem a plorar, eh?
Anem a plorar.
Va, doncs feu-ho plorant, envieu missatges de veu, sabeu que és el... explicant que és per vosaltres el més trist. 663-99-30-62.
És una conya, eh?
Ja, va, sí, clar.
Puntualitzem, perquè igual...
No, no, ploreu, no, ara no us passigueu per plorar molt. Escolta'm, anem a publicitat i de seguida en aquest estudi, Toni Picó, Xavier Pastor, Irene Pardo, per parlar sobre l'actualitat. Fins ara.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuarentena y roto el cuerpo. Qué dolor que pena y qué tormento. Y cómo me duele la vida entera. Y el médico me ha dicho que pongan entredicho la verdad más verdadera. Que llegue tarde al nicho y que a cada dolor nuevo le busque un placebo. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere. Solo le quiero yo y a mí la pena me saluda cuando más me estoy riendo de remiendo. Tengo lleno el corazón. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere. Solo le quiero yo y a mí la pena me saluda cuando más me estoy riendo de remiendo. Tengo lleno el corazón.
Radio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia. El primer cafè amb l'advocat Toni Picó.
Xavier Pastor, conflictòleg. Irene Pardo, presidenta de les noves generacions del Partit Popular a Catalunya.
Cinc minuts que passen de les 10 del matí. Toni Picó, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Xavier Pastor, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Irene Pardo, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Aviam, és que sempre que ve la Irene Pardo en aquest programa passen coses. Ui. Sort que sap l'estima personal que li tinc. Irene, que has llegit La Vanguardia?
Doncs no m'ha donat temps, la veritat, perquè hem vingut aquí de Correcuita, que ens han fet arribar molt aviat, i hi ha unes retencions que té la marinera per entrar a Barcelona.
Que has llegit el diario.es?
No he pogut llegir res encara. Vinc de tot el que va passar fins ahir a les 10 de la nit.
No has escoltat tampoc l'informatiu de Ràdio Estel, de la caravana?
Escolta,
malament.
Jo crec que no. Estima, no m'entens, eh?
Escolta'm, va, sí. Mariano Rajoy va posar la cúpula de la policia al seu servei per acabar amb el procés català, segons una investigació periodística entre els diaris La Vanguardia i el diario.es. La investigació apunta que ho va fer al marge de la llei i fent usos de recursos públics. Els diaris també detallen que Daniel Alfonso, l'aleshores director d'Oficina Antifrau de Catalunya, també hauria tingut un paper molt destacat i, aprofitant el seu càrrec, recopilava tota la informació sobre l'independentisme i la traslladava al govern espanyol perquè aquest la pogués fer servir contra l'independentisme. L'exministre a l'Interior, un altre nom propi que ha anat sortint d'ençà el 2017, Jorge Fernández Díaz, era qui centralitzava tota aquesta informació i dirigia la coneguda com a Operació Catalunya.
A veure, per parts, per començar, són documentos secretos, és a dir, res oficial. Jo, los documentos secretos, doncs, bueno, haurem d'esperar què són aquests documentos secretos, dicen, hablan, se sospecha que... Bien.
Però en principi La Vanguardia i el diario.es no haurien de fer sospirar res, no?
Bueno, no, o sigui, els hi passen informació i a partir d'aquí, doncs, els mitjans, els periodistes escriuen, tot el meu respecte, però sí que és veritat... però sí que és veritat que al final, doncs, bueno, quan hi hagi una investigació i es pronunciïn els tribunals que s'hagin de pronunciar, o la fiscalia i, a més, en el cas de que s'hagi de pronunciar, doncs ja veurem. Segon, em sembla malament, des de que un govern de l'Estat s'investigui un procés separatista que va en contra de la llei.
Però no et sembla malament. Si ho va fer,
De fet, ho trobo normal, és a dir, tens una comunitat, tens amb una comunitat autònoma del teu país un govern autonòmic que està amenaçant amb trencar la unitat territorial, en proclamar la independència al marge de la llei, en aprovar certes lleis que no es poden aprovar perquè estan fora de la legalitat vigent i del nostre marc constitucional, doncs, òbviament, l'Estat té una maquinària democràtica que ha d'actuar per parar aquests cops d'Estat.
Puntualitzo, La investigació apunta que això es va fer al marge de la llei i fent ús de recursos públics.
És que saps què passa? Que com això ho diu uns documents secrets... És a dir, jo no et puc valorar això. Jo,
però si això els ho demostrés...
Els independentistes des del 2017 estan dient una sèrie d'arguments que, òbviament, jo no compro i que cap jutge ha dit. Llavors, jo no puc comprar l'argument de que es diu amb uns documents secrets que el senyor Mariano Rajoy i el seu... Bueno, vale, molt bé que es diguin això, els documents secrets. Jo dic que no. Llavors, estem al mateix nivell, no? És a dir, los documentos secretos dicen, bueno, hi ha una investigació. Doncs veurem com acaba, a veure si s'obren una investigació oficial, si un jutge reclama a Mariano Rajoy assentar-se en seu judicial i donar comptes d'aquestes investigacions que no sé d'on surten, doncs ja ho hauran de fer. Jo no puc valorar...
Es va demanar que comparegués al Parlament de Catalunya i no ho va fer, Ja sé que no és la justícia.
Clar, bueno, això igual que 50.000 comissions d'investigacions sí, que demana el Partit Popular sobre el Zer, el Tito Berni i de més, i no els hi dona la gana a altres partits polítics de que compareixin quan es parla dels seus, no? Mm. És a dir, jo ja et dic, si el dia de demà s'obre un procés judicial en el qual és cridat Mariano Rajoy per donar comptes d'aquestes investigacions secretes i de més, doncs ja ho valorarem. Jo ara mateix no puc valorar això. Ja et dic, en qualsevol dels casos, a mi em sembla bé que la maquinària d'un estat actuï i ho posi totes les armes, no? Per dir-lo d'una forma que s'entengui, per parar un cop d'estat il·legal. O sigui, ho trobo normal.
Va, que també els vull escoltar. Toni Picó, Xavier Pastor.
Sí?
Bueno. Va, Xavi.
Bàsicament, tinc la sensació de quan parlem d'aquests temes és com si en algun moment determinat del passat haguéssim estat en guerra. No? Això em recorda una guerra, és a dir, cadascú assalta la llei, fa el que vol, utilitza recursos... El problema aquí, a mi el que em deixa una miqueta, que parlava amb el Toni, em deixa una miqueta desubicat, és que aquells que deien i han acusat i jutjat i condemnat uns determinats polítics per malversació, i resulta que els mateixos que ho han propiciat i ho han demanat han acabat fent-ho. És a dir, i l'altra cosa que em preocupa molt és que es diu que els mitjans de comunicació s'inventen notícies, que alguna vegada hagi pogut passar, però els periodistes habitualment es verifica la informació que arriba, però resulta que la Policia Nacional s'inventa les dades. És a dir, la policia, que teòricament és la policia de l'Estat, que ens ha de defensar, que ha d'estar a llei, a dret a llei, és a dir, que ha d'estar vetllant perquè ningú ens enganyi, ningú ens robi, ningú ens assalti, ni ningú faci frau. I resulta que són els primers que ho fan. Doncs, clar, tenim un problema molt gros, crec jo, eh?
No,
independentment que siguin documents secrets o no, ara ja no ho són, ara ja són públics. Ara de secret ja no n'hi ha. És a dir, ara hi ha algú que ha decidit filtrar o ha aconseguit aquesta informació i ara falta que algú demostri que això és fals. És a dir, fixa't, ara tothom dona per cert això. I, per tant, a mi em preocupa això. I sobretot el tema de que hi ha hagut gent que ha hagut de pagar molts diners per malversació, que ha hagut d'anar a la presó, i resulta que jo tinc la sensació que això, si és veritat, doncs no ho veurem. No veurem ningú a la presó, ningú veurem que hagi de pagar res, i això també preocupa.
Toni. Sí, en veníem parlant amb el Xavier. Abans, en la prèvia, hem estat parlant d'aquest tema. No? Primer, hi ha processos judicials. Per tant, estic d'acord amb la Irene. Aquí el que compta és el que es digui en un jutjat i el que un jutge, en el seu cas, decideixi sobre aquests temes. El que es demostri i el que no es demostri, evidentment. Per tant, amb això crec que els tres podem estar totalment d'acord. No? Clar, el que passa és que... Una investigació feta per La Vanguardia i El Diario. Diaris periodísticament molt diferents. A mi em sorprèn, no?, en certa forma, però en qualsevol cas estem parlant de casos al marge de la llei, contra rivals polítics i utilitzant procediments il·legals. Per tant, paraules majores, eh? Això és gruixut, força gruixut. En qualsevol cas... Recordem casos que són manifest, que sabem que manifestament es va mentir i que l'origen va ser el Ministeri d'Interior. Per exemple, recordeu-vos els comptes de Mas o d'en Trias a Suïssa i a Luxemburg. Eh? Vull dir, això anem amb compte, que a més...
Clar, no és la primera vegada que surt Jorge Fernández Díaz en documents i en trucades a estranyes ni el de l'excap de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
Exacte. Per tant, atenció. Estic d'acord amb l'Irene amb una cosa, eh? Vull dir, i amb això li haig de donar la raó absolutament. Quan un estat se sent...
Amenaçat.
En aquest sentit, pel procés independentista, és lògic que utilitzi totes les armes que té legals i no legals.
Ja, Toni, però...
I legals. Ja
sé que ara deixaré anar a caure aquí una bomba que puc sortir d'aquí a pedrades, eh? Ja ho sé, eh? Però aleshores estem justificant el gal.
No.
Ah?
No. Deixa'm acabar. Per tant, o sigui, jo entenc que un estat utilitzi tots els mecanismes que té a la seu abast per poder defensar-se del que va passar en aquell moment. Però en qualsevol cas, quan això es fa públic, noi... Algú ha de pagar. No. Si s'ha fet al marge de la llei i utilitzant procediments il·legals.
Jo faig la següent reflexió. Els serveis d'intel·ligència de qualsevol país, per què estan? És a dir, si ens paréssim... Jo no sé com funciona internament un CNI ni uns serveis d'intel·ligència d'altres països a nivell internacional. No en tinc ni idea, eh? Però permeteu-me, des d'aquesta ignorància, d'aquesta desconeixença, que plantegi que... Els serveis d'intel·ligència estan per altres qüestions també, per aquestes, no? I també s'ha vist involucrat el servei d'intel·ligència espanyol en el cas independentista. I és normal, no?, per aquesta amenaça que sent l'Estat envers a un territori. I, escolta, els serveis d'intel·ligència, ja sigui per qüestions d'aquest calibre o terroristes, jo estic segura que en algun moment donat realitzen feines que serien també molt qüestionables, però les han de fer, no? Per la defensa dels països, no? I de la seva integritat, al nivell que sigui, no? Llavors, bueno, que surt a la llum i pugui ser qüestionable o... I, a més, doncs segurament, no? Però fins que no sigui d'una forma oficial i aquestes investigacions no vagin més endavant, doncs jo no em puc posicionar. I sobre el tema del Jorge Fernández Díaz, doncs ella té obert una sèrie de causes que està sentant-se als banquillos d'aquest país per una sèrie d'actuacions que ja veurem com acaba, no? Quina sentència acaba tenint, però ja s'estan depurant responsabilitats en el cas de que es tinguin que depurar responsabilitats. Hi ha gent encausada per certes qüestions en aquest sentit.
Estic parlant d'un senyor, Irene, que a dia d'avui aquest senyor... Encara no sé si ho fa, eh? Ara, mira, m'hauríeu de corroborar alguns d'aquesta taula si n'esteu al cas. Però si no és fins a dia d'avui, és fins fa ben poc, escriu articles en algun diari que...
Uau. No és ell, és el seu germà.
Ah, és el germà.
Sí, vale. però no, bueno, jo m'he llegit... Jo,
no escrivia el que escri... Pugino, el mitjà?
Jo crec que escrivia
el que escriu és la...
A la Razón, penso que escriu.
És que l'Alberto Fernández, que ha sigut durant molts anys portaveu del grup municipal, sí, a l'Ajuntament de Barcelona, també escriu. I jo,
val.
I el Jorge jo crec que ja fa molt temps que no escriu, eh? Jo crec que ja fa temps. Ho hauria de mirar primer per tota la polèmica que hi ha hagut en els últims, el darrer any sobretot, uh-huh, i després també perquè va patir una malaltia bastant important i llavors això li va impedir també dedicar-se a la política d'una forma, sí, més activa. Per tant, ara també em pilles una mica fora de joc, eh? No, però podria ser. En tot cas, jo mai he llegit cap article que m'hagi xirriat les orelles, eh? Bueno,
en tot cas, el que demostra això, perquè per això he començat dient el concepte de guerra, això el que demostra és la manera que es va abordar el procés des de l'estat espanyol. És a dir, per això mateix aquest plantejament que tenim ara del Partit Socialista Obrer Espanyol, de diàleg, de negociació, està funcionant i funcionant bé perquè està aconseguint governar davant d'un procés que es plantejava des de la desconfiança, situant a l'altra persona com si fos l'enemic, com si fos l'adversari, com si et volgués fer mal, quan realment, sí, d'acord, evidentment que plantejava un referèndum, però no plantejava res que anés en contra dels espanyols i espanyoles i la seva seguretat, en el qual... posar en marxa els serveis secrets davant d'un procés polític que no afecta i no comporta una violència física cap a ningú, fins i tot et diria ni simbòlica, em sembla una mica fort, no? I per això penso que davant d'un procés d'aquest tipus segurament el que feia és el plantejament, i el que funciona ara és el plantejament, és a dir, el diàleg, la responsabilitat de totes dues bandes, una certa confiança a l'hora d'abordar aquesta problemàtica que és política, i no judicial ni serveis d'intel·ligència. Evidentment que serveis d'intel·ligència fan la seva feina, però segurament vinculat a el que et deia, a elements que tinguin a veure doncs, amb la violència i amb altres qüestions. No?
Mira, fem una cosa, perquè jo a vegades tinc idees absurdes, i em coneixes, Xavi, i m'agrada molt tenir avui aquesta taula. Farem una mica allò, no se n'ha parlat mai del procés, eh? En tertúlies d'aquesta casa i d'altres, és igual. Però avui tenim un conflictòleg, un advocat, un jurista i una política. Des del punt de vista de la conflictologia, el procés està resolt?
No està resolt el procés. No, perquè encara no... Un dels objectius del procés és arribar a un referèndum, i aquest referèndum actualment hi ha una negativa per part de Pedro Sánchez de dir no el vull fer o no el faré.
Canvio la pregunta, des del punt de vista de conflictologia. Quina és la peça clau que podria fer resoldre tot aquest...
Jo penso que la peça clau és el que s'està fent ara. És a dir, és un procés negociat. El que passa que, clar, no estem parlant de negociar la compra o la venda d'un cotxe. Estem parlant d'un procés que porta molt de temps, que demana i exigeix molts de canvis, sobretot mentals i en la política, no? I en aquest país sembla que canviar d'opinió estigui mal vist i perseguit i se'l tracti la gent de mentidera. El mateix Junts també ha anat... d'on venen i on han arribat, Esquerra d'on venen i on han arribat. Hi ha hagut un canvi, no? Sembla que uns siguin uns, no? Demana temps, i el temps, però un temps i un treball. sempre ho diem, no? Un procés de resolució de conflictes, el temps no resol res si no hi ha un treball. I venim d'un temps on no hi havia treball, hi havia destrucció, hi havia atac, hi havia investigacions, hi havia persecució, hi ha hagut sentències, hi ha hagut gent a presó... I tot això demana també una certa reconciliació. És a dir, aquí hi ha molt de dolor. Una persona que es porta a la presó i que hi creu que ha sigut injustament perquè defensava un seguit d'idees que creia que eren legítimes, no sé si legals, però legítimes, doncs en aquest moment li costa sentar-se amb algú a l'altre cantó de la taula. Precisament aquí està el valor de la mediació, el valor d'un procés d'aquest tipus. Però la clau resideix en treballar. Treballar des de la confiança i des de la responsabilitat i no amb la voluntat de fer mal, els uns als altres. Ell ho comentava, no? El Toni deia, és que clar, quan tu dius que l'altre no ha fet servir la llei de manera malament, però tu en canvi també ho fas, vol dir que aquí hi ha una tensió molt difícil de resoldre. I ja callo.
Toni, com a jurista, des del punt de vista de la justícia... Amb l'amnistia sobre la taula, el procés s'ha acabat? O la resolució d'aquest procés s'ha acabat?
Uf. Complicada pregunta. Complicada pregunta. No, jo crec que no. Jo crec que no. El que fa l'amnistia, ja estic amb el Xavier, és intentar obrir... noves fórmules per solucionar el conflicte. Jurídicament és molt més complexa. Des de la meva perspectiva, tinc l'impressió, i això ha tingut un cost, per desgràcia, ha tingut un cost per la mala utilització dels mitjans jurídics per part de tothom. No vull dir només a l'Estat, sinó també aquí. En recordeu-vos l'any 2017, quan es van aprovar aquelles lleis, que es van aprovar, com es van aprovar, en contra del que deien els lletrats del Parlament, del Parlament de Catalunya.
Aquí en vam parlar amb l'exlletrat major.
Exacte. O, per exemple, l'Estat, algunes administracions o... alguns poders de l'Estat, com el poder judicial, que va utilitzar alguns instruments jurídics que no han servit de res, i tot el contrari. Llarenes, per exemple, des de la meva perspectiva, no ha utilitzat correctament, i de fet no els ha utilitzat correctament perquè no han servit de res. I s'han trobat amb que internacionalment han sigut respostes en tot el contrari. Per tant, i això té un cost. I té un cost, us dic, utilitzar les institucions fent que jurídicament facin coses que l'ordenament jurídic en principi no està preparat perquè les facin. Això, tinc la impressió que jurídicament tardarà també a sanar. No estem parlant de persones, com deia el Xavier, sinó estem parlant d'institucions.
Mm-hmm. Irene, tot i que puc intuir, des de la política aquest conflicte està resolt?
Òbviament no, si tu encara tens els mateixos polítics dient que ho tornaran a fer. És a dir, hi ha un objectiu, i aquest objectiu és el referèndum, l'autodeterminació, i òbviament l'objectiu final, si jo no entenc malament des d'aquest incurs de la raó, és la independència de Catalunya. Aquest és l'objectiu final d'una part de polítics de Catalunya, no? Sinó per què tot això. Llavors, això no arribarà. Per tant, el conflicte no s'acabarà. I després, perquè des de fa ja més d'una dècada hi ha una classe política a Catalunya, com és Junts per Catalunya, Esquerra ja s'ha baixat una mica d'aquest burro, que viuen del conflicte aquest. No tenen res més que proporcionar a la ciutadania de Catalunya. És a dir, Junts per Catalunya, el senyor Puigdemont, què li queda més enllà d'oferir als catalans si no és això? És a dir, si això s'acaba, s'acaba Junts per Catalunya, per exemple. Si això també s'acaba, s'acaba una part d'Esquerra Republicana de Catalunya. Per tant, jo crec que aquí continuarà d'una forma o altra el conflicte Catalunya versus Estat. I es parla... A mi em fa gràcia, en certa forma, que es parli contínuament d'aquesta negociació i diàleg que té el Partit Socialista a dia d'avui, perquè aquesta forma d'entendre el conflicte català... jo no veig aquí cap tipus de negociació. Jo el que veig és una extorsió i un xantatge per part de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana, i ho hem vist la darrera setmana amb l'aprovació dels tres decrets al Congrés dels Diputats, que ni el propi govern d'Espanya ni el propi Pedro Sánchez sabia com en sortir-se ni què és el que estaven negociant o cedint. I a la vista està que molts dels seus ministres no sabien el que estava passant en aquelles negociacions, entre cometes.
Però això és negociació política, no?
No era cap negociació. No,
què, què és el Majestic?
O sigui, negociació política en el sentit de tu m'aproves tres decrets i jo et dono tot el que tu m'estàs demanant, encara que estigui al marge de la legalitat, com és la cessió d'immigració amb una comunitat autònoma, i jo, com a govern d'Espanya, sé que estic, entre cometes, negociant amb tu una cosa que no podré fer, però per sortir-me del pas. Jo, que estic dient fins al 23 de juliol... És que jo ara no estic defensant... El Partit Popular no estem defensant una cosa que abans el Partit Socialista no defensava. És que el Partit Socialista fins al 23 de juliol estava dient amnistia no és possible, no cabe en la Constitució, és il·legal. 24 de juliol, amnistia sí, se puede hacer por el bien de España y por el bien de Cataluña. Escolta, és que no és el Partit Popular el senyor Feijó que s'ha despertat un bon dia i ha dit no, és que aquí no sabem negociar, no sabem diàleg. No, és que, senyors, és que el Partit Socialista estava defensant el mateix que està defensant el Partit Popular. Llavors, en què quedem? Quin és el discurs? Quin és el discurs bo? El del Partit Socialista d'abans del 23 de juliol o el de després? Que el 22 de juliol el Partit Socialista no era un partit negociador i entès dintre en el conflicte català? Què li ha passat? Això són uns interessos que venen, que òbviament els tenen tots els partits a l'hora de governar, no? Que per governar tu necessites cedir en certes qüestions. El problema és que aquí el Partit Socialista està cedint amb tot, absolutament amb tot. Amb tot significa amb els pilars fonamentals que el Partit Socialista no anava a cedir. Perquè tu pots cedir en un sentit de anem a negociar el finançament de Catalunya. Mm-hmm. I tu pots dir fins aquí una miqueta més, no? I aquesta miqueta més et fa governar. Bé, tema de, en el seu dia, sedició, tema de la malversació, el tema de l'amnistia, ara temes de transferir competències d'immigració a Catalunya, que això derivarà, segurament, amb l'expulsió de la Policia Nacional de Catalunya, que és un altre dels objectius que té Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, no? Perquè això és un seguit de qüestions
que vindran. Això vols explicar, Irene, que ho dic perquè ho he llegit i no ho entenc. Què té a veure... aquesta política d'immigració traspassada menys l'expulsió d'immigrants residents, que això no s'ha...
Al final el tema de això és més complex, jo crec, del que venen a ser els titulars dels diaris, no? I això ve, primerament, d'una anàlisi de la política catalana i que estem a menys d'un any d'unes eleccions catalanes, segurament. En aquestes dates estiguem, si no, en una precampanya o una campanya ja immersos. I els motors dels diferents partits s'estan escalfant, sobretot els de Junts per Catalunya i els d'Esquerra Republicana, perquè hem vist que l'últim any no han tingut uns resultats bons, no? I... sobretot l'apareixença i l'erupció d'un altre partit a Catalunya, que és Aliança Catalana, que està a la dreta dels senyors de Junts per Catalunya. I hi ha una sèrie de qüestions de que Junts està patint, que és un tema de la immigració, un discurs amb tics molt xenòfobos i molt racistes, que Junts per Catalunya ha comprat, perquè els seus anàlisis interns segurament veuen que hi ha un votant de la dreta catalana que els s'estanen cap a aquest altre partit, que és d'extrema dreta, independentista, no? Això, primerament, d'aquí aquest nou discurs de la immigració que jo crec que ningú ens els esperàvem, no? I segon, el tema de la comissaria de la Policia Nacional de la Via Laietana. Això és una demanda ja que ve de fa molts anys dels partits independentistes de l'expulsió de la Policia Nacional d'aquí. Primerament, per què? Perquè és un símbol del que va passar l'1 d'octubre, bueno, els mesos del 2017 i també a finals del 2019, no? De tot, diguéssim, les manifestacions radicals i violentes que van passar a Via Laietana. I segon, perquè la competència d'immigració la té també Estrangeria, la té la Policia Nacional, no? I si Estrangeria es traspassés cap a Catalunya, cap a, segurament, Mossos d'Esquadra, o no sé com estaria gestionat, perquè també em perdo amb certes qüestions més de gestió, o com es produiria en el cas de que es prodigués, ja que s'està dient des de diferents àmbits jurídics que això no es pot fer, doncs entenc que el paper, en aquest sentit, de la Policia Nacional quedaria anul·lat.
Per cert, Joaquín Urías ho va dir amb aquesta emissora, que això no es podia fer. Xavier. Sí,
bé. Jo penso que... tinc la sensació... Ara parlo de politòleg, parlo com a politòleg.
Sí.
Penso que aquí el Partit Popular no està llegint bé la situació política social i electoral, no només de Catalunya, perquè fa temps que tenim governs de coalició, hem sigut el primer territori amb governs de coalició, des de l'any 2003, sinó no està llegint en l'àmbit espanyol. És a dir, continua pensant que pot arribar a la Moncloa sent amb una majoria absoluta i no depenent de cap partit. I tinc la sensació, no només escoltant a la Irene, que entenc el seu missatge, sinó el seu cap, Feijóo o la senyora Ayuso, doncs que allà el Madrid pot estar funcionant, però a nivell del marc espanyol ho veig molt difícil, per no dir en aquest moment francament impossible. Perquè precisament el que està passant és que els partits grans, els partits clàssics, estan depenent a l'hora de poder arribar al govern i fins i tot de formar govern dels partits petits. Vet aquí el moment en què es troba Pedro Sánchez i per això actualment perquè aquesta negociació s'acaba fent com la Irene acaba de comentar, no? Que cedeix, ho dona tot. Bueno, és una negociació política. Al final, si tu depens d'un altre partit et demana i tu tens la possibilitat de dir-li que sí o que no, o d'arribar o transformar o arribar a uns acords de mínims.
Déu-n'hi-do, la setmana passada, perdona, Xavier, sí. Míriam Nogueras dient el mateix dia de la votació que no sabia ben bé què votarien.
Clar,
perquè l'agafava per sorpresa.
Clar, perquè aprofitarà i li dirà, i ara vull
la
això.
La portaveu de Junts al Congrés, eh?
Això
no
serà
sabia.
La dinàmica d'aquesta
legislatura. Normal, però normal. És a dir, quan deia el Joan deia l'Ual Majestic que té els quarts del mateix amb com passa amb el tema de l'Ebre, a Convergència li deia a PP que no, que deixés tranquil·la l'Ebre, i el PP insistia que s'havia de mantenir ferm, i ell li deia, home, però potser si fem un altre transvasament famós, no? El famós transvasament
després,
de l'Ebre.
Després entrarem al llibre,
sí, que també... Vull dir que forma part de la negociació política. I aquí ve la segona derivada que volia explicar, que és que, a veure... A Ciutadans i a Ciutadanes ens hem fet grans. Aleshores, a mi com a politòleg, m'agrada explicar-li a la gent com funciona la política. Perquè si no hi ha gent que sense voler o volent l'enganyen. No vull fer de la porta, però l'enganyen. Què vull dir? Cal explicar que si tu tens un marc, polític i dius, el meu marc polític és aquest. Escolti, jo ara per ara no veig l'amnistia. Però, clar, amb un escenari nou... Potser la puc valorar, perquè no tinc un límit, tinc un marc. No la veig actualment. No sé si aquesta és l'eina que ens servirà per resoldre el problema polític. Però si resulta que el resultat electoral dona perquè algú et plantegi una amnistia i tu necessites dintre d'aquest marc incorporar-la, no et marquis una línia vermella tan bèstia, perquè llavors és el que hi passa al PP, que ens explica una cosa, però resulta que després se'n va a negociar també amb Puigdemont.
No, clar, això no és veritat.
Irene,
va sortir.
Algú...
No, una cosa és parlar amb Junts per Catalunya i l'altra cosa és parlar amb el senyor Puigdemont. Val.
Pues va anar a parlar amb Junts per Catalunya, que resulta
no,
que...
Jo he parlat amb Junts per Catalunya en temes municipals.
Ah, d'acord, Irene. Però no... O sigui, ara l'únic que estem fent, disculpa, és repetir el que acabo de dir fa un moment. És a dir, la gent ja li ha quedat clar que per poder governar has de poder parlar amb l'altre, amb el teu enemic, amb el teu adversari, amb aquell que fa un moment li has dit que era un monstre, que
adversari,
tu pitjor...
El
teu dimoni, perquè en el món veïnal, per exemple, amb el teu veí veïna, quan tens un problema ja has de parlar. Si el vas a... Perdoneu-me, perdonin, eh? Si el vas a putejar, l'únic que acabaràs és amb un judici, que és el que ha passat, Irene.
Però una cosa...
I amb un judici, que saps què passa? Que et dona la raó, però no solucionen el conflicte.
No.
L'altre, si vol, t'incrementa el conflicte, et posa més soroll, et pinta la porta de casa, et fa la vida impossible. I això és el que en àmbit de la política no pot passar. Ai. Perquè els polítics, se suposa que venen a solucionar conflictes, a gestionar conflictes, no crear-ne de nous. I a incentivar-los.
S'han enganyat els votants socialistes, abans del
23 de juliol.
Per què van tindre el discurs de no a l'amnistia fins al 23 de juliol? Perquè, si no, el resultat no hagués sigut aquest.
Com a politòleg,
llavors, aquesta línia vermella se'n diu principis. Aquesta línia vermella de la que tu parles se'n diuen principis i no todo vale para governar, que aquest és el teu discurs de sí, todo vale para governar.
No.
Sí,
jo dic que...
Ho has dit d'una manera molt bonica, però...
Un marc.
És a dir... A dia d'avui... Has de fer el que sigui per governar.
Un marc. Jo puc decidir comprar-te el cotxe o no comprar-te, però si el cotxe és vermell i a mi el vermell no m'agrada... Si el cotxe és vermell, no m'agrada vermell, però
si
el preu és raonable...
50 anys a l'oposició, al Partit Popular, ens quedarem 50 anys a l'oposició.
Fem-ho curt, que avui escolta el Toni,
que
fa estona que no parla el Toni.
A Ràdio Estel no ha passat mai. No, deixa'm acabar, Joan. Deia que si el cotxe és vermell, a mi no m'agrada el color vermell, però el preu és bo, jo me quedo el cotxe vermell. Això es diu negociació. I per últim, el tema d'immigració.
Va.
És que de tot venim...
Espera't, tens... Vols dir alguna cosa sobre immigració, no?
Sí.
És que en parlarem després de publicitat. Okay. Abans, Toni.
No, totalment. Et dono la raó en moltes coses, Xavier, moltíssimes coses. Cuidado, compta amb les línies vermelles. Compta amb les línies vermelles. Irene, no és cert, no és cert, no és cert que vulguis estar 50 anys a l'oposició. No és cert. Els partits polítics, la voluntat hi ha de ser així, és governar.
Només faltaria. Crec que s'ha entès quan dic prefereixo quedar-me 50 anys en l'oposició abans d'aquestes línies vermelles traspassar-les.
Et posaré un exemple de línies vermelles, com tu dius, d'acord? Any 1993.
Bueno, ja.
No, clar, però és que...
Però saps què passa? Del passat també n'aprenem.
Si el coneixem, anem d'aprendre.
Alguns no.
És una mica com els
principis. Alguns no.
Jo ho dic així, cadascú que pensi i que vulgui, el que faci el que vulgui.
Sí,
any 93, sessió de l'IRPF. El senyor González acorda amb Convergència i Unió la cessió del 15% de l'IRPF com a finançament. El PP es va pujar per les parets! 3 anys després... guanya Aznar, sense majoria absoluta. Mm-hmm. Saps què va passar amb aquell 15%? Que el Majestic es va acordar que es pujés al 33%, i sense cap problema. Mm-hmm. Per tant, a veure, compta amb les línies vermelles. Jo entenc, evidentment...
La veritat, no estàs comparant la pujada de l'IRPF amb el tema de l'amnistia, es diu que tot d'aquesta banda no van fer res?
Irene,
on és l'eliminació del delicte?
És un exemple.
No, però els exemples han de ser comparables.
Irene, deixes parlar? Gràcies. És un exemple. Compten les línies vermelles, perquè després passa el que passa. Que us trobeu que vau guanyar les eleccions i no podeu governar. Bueno. Perquè si es trenquen els ponts amb la resta de formacions polítiques, i més en aquests moments en què sabem que ja no hi haurà majories absolutes en força temps, evidentment has de transigir. Perquè, i representant a molts votants, has de parlar amb altres forces polítiques que també representen a molts votants i arribar a acords per intentar tirar endavant, arribar al poder i no estar 50 anys a l'oposició, com tu
deies. El Partit Popular va trencar ponts amb el Partit Socialista el 23 de juliol, o va ser el Partit Socialista qui va trencar ponts amb el Partit Popular perquè prefereix pactar amb 7 formacions polítiques abans que amb el Partit Popular?
Digue'm tu, en aquests moments, el PP...
El Partit Popular ha sigut capaç de... parlar amb el Partit Socialista a l'Ajuntament de Barcelona perquè el Partit Socialista governi abans que els independentistes. Per què no ho fa el Partit Socialista a Espanya?
Estatal...
Què ha passat a Pamplona amb el Partit Socialista? Què ha passat? És que esteu donant la volta a la truita d'una manera a lo que és la política d'avui en dia, que està duent a terme el Partit Socialista, que precisament molts de les seves línies i primeres espades o estan criticant o esteu defensant vosaltres en aquesta taula. És que és inconcebible el que està passant.
Polítiques que passen per exemple per la migració. Publicitat i en parlem.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada 3 persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381. ChondroHelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc ChondroHelp, de Laboratoris Marnis. ChondroHelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana ChondroHelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Ai,
el que un sap a les passes publicitàries. 5 minuts i arribarem a 3 quarts d'11 del matí. Irene, va, em parlaves abans i en Xavier Pastor també em volia parlar i n'estic seguríssim que el Toni també em vol parlar, em fa una mirada com dient sí, sí, jo també em vull parlar d'aquest tema que és superinteressant, que són de les polítiques de migració, traspassades en principi a comunitats autònomes com Catalunya arran d'aquest pacte de Junts per Catalunya per votar aquest paquet de mesures socials. Un altre dia parlarem de votar paquets, eh? Perquè jo en soc molt poc partidari. Però vaja, política de migració traspassada. Abans em deies que no hi estàs gens d'acord.
No, clar, primer perquè és una competència de l'Estat i jo dubto de que es pugui realitzar aquest traspàs de la competència d'immigració. Si no tinc entès malament, hi ha certes competències dintre d'immigració que sí que es poden transferir. Però clar, és que com no hi ha llums ni taquígrafs en totes aquestes sessions, encara no sabem ben bé com seria i com es realitzaria aquest traspàs. I després, segon, per què Junts per Catalunya està demanant aquesta competència cap a la Generalitat de Catalunya a esquenes de qui governa Catalunya, que és Esquerra Republicana?
Jo entenc, i de seguida em respons, Irene, però jo entenc, i per això justifico avui la trucada que hem fet aquest matí a l'alcalde de Calella, perquè entenc que tot surt d'aquí. De que fa uns mesos l'alcalde de Calella i diversos alcaldes de Junts del Maresme es van queixar de la reincidència i de la delinqüència per part de migrants, això deien ells, a aquestes localitats. I que això va ser escoltat pel partit i que tot ve d'aquí, la cosa.
Molt bé, però és que, primerament, que la competència, o sigui, el tema de l'expulsió d'immigrants reincidents o de la sèrie de característiques que es tinguin que dur a terme per aquesta expulsió d'immigrants i de més, o de delinqüents, no? No les posa Junts per Catalunya ni la Generalitat de Catalunya. És que és a dir, aquí, a part de que és una competència de l'Estat, també és una qüestió de la Unió Europea. És a dir, i la Unió Europea, en aquest cas, jo crec que alguna cosa haurà de dir al respecte d'aquesta sessió, perquè l'expulsió, en el cas de migrants, no la decideix Junts per Catalunya ni en el cas d'Esquerra Republicana, que és qui governa la Generalitat de Catalunya. És que la Unió Europea aquí té molt a dir i sol cal, per exemple, posar la vista amb el que està passant a les Illes Canàries per veure com l'Estat espanyol en molts casos no pot actuar perquè també depèn d'un marc normatiu europeu que ha d'anar a acord als drets humans i en molts moments de tensió, no? que estem veient que hi ha molts moments de tensió el que està passant a les Illes Canàries, que està sofrint tota la recepció dels migrants de l'Atlàntic, no? Com no es pot actuar perquè depenen d'altres esglaons com la Unió Europea. Per tant, jo aquí no veig cap tipus de marge. Veig més un discurs que Pedro Sánchez li ha facilitat a Junts per Catalunya per aquestes futures eleccions a curt plans, en el sentit que seran en un any o menys d'un any, a Catalunya, i la facilitat al discurs per anar per competir amb aquesta part de la dreta més extrema catalanista, independentista, a Catalunya, i Pedro Sánchez li ha fet els deures a Junts per Catalunya. I et dic, o sigui, que això s'estigui negociant amb Junts per Catalunya quan qui està governant és Esquerra Republicana de Catalunya i que el mateix dia Esquerra Republicana de Catalunya trucava a Pedro Sánchez per dir, ep, que esteu fent, que esteu dient, no ens sembla bé i nosaltres som els que estem governant Catalunya, doncs ja em diràs tu, no?, el que està passant. Òbviament, tenim un problema a Catalunya o problema o conflicte que s'ha de resoldre per gestionar-ho bé. Doncs, òbviament, si hem vist també el que va passar ahir o abans d'ahir a l'aeroport de Madrid-Barajas, no?, d'on hi ha un col·lapse al nostre país i s'ha de gestionar. Però això, més enllà d'això, és a dir, no és una competència que tingui que veure aquí Junts per Catalunya.
Em deixeu llegir un petit fil de Twitter que l'altre dia em feia pensar sobretot plegat, perquè jo crec que aquest debat sobre la competència de migració o d'immigració ha posat altres debats sobre la taula. Jordi Armadans, que déu-n'hi-do qui és, escrivia a Twitter l'altre dia: cal expulsar els immigrants que delinqueixin. Una frase que corre cada cop més, la promou l'extrema dreta, però hi ha molta gent de bona fe que la compra, l'aplaudeix i l'escampa, perquè sembla lògica. Però no, no ho és, gens. D'un acte o fet delictiu, què és el més important? El delicte en si mateix o l'origen de la persona que l'ha fet? Si allò que realment preocupés fos la delinqüència, es posaria l'accent en això. La frase podria ser: expulsem tots els delinqüents, siguin d'on siguin, no en volem cap aquí. Esclar, és una idea absurda. A on els enviaríem? Hi ha algun país de delinqüents? No. Allò lògic és analitzar el fenomen de la delinqüència, treballar sobre les seves causes i prevenir-la. I si ocorre, veure com s'aborda. Però continuem amb el fil. La frase, expulsem els immigrants delinqüents, no posa l'accent en el delicte, el posa en l'origen. No es fa fora un delinqüent nacional, sinó només l'estranger. T'expulsem, però no per ser delinqüent, t'expulsem per ser de fora. És, per tant, i clarament, una frase racista. De fet, quan es diu expulsem els immigrants delinqüents, què s'està dient exactament? Que la gent d'aquí, pel fet de ser d'aquí, té més dret d'atracar o robar que la gent de fora? Preguntem a qui li han robat si li dol menys quan l'atracador és d'aquí. Segur que no. Déu-n'hi-do. Jo crec que aquest debat també s'ha posat sobre la taula.
S'ha posat sobre la taula perquè... és que és difícil abordar un tema que és molt sensible, però que s'ha d'abordar. Primer, el tema de la immigració. No és que els immigrants siguin delinqüents, però sí que és veritat que els números ho diuen, que gran part dels delictes que s'ofereixen, per exemple, a la Barcelona Ciutat, jo quan estava de consellera a Barcelona Ciutat, la Guàrdia Urbana, no ho dic jo, es va treure l'any passat, el 2023, uns números on la majoria de delictes que es produïen a la ciutat de Barcelona tenien clarament eren persones de fora. I aquest discurs, òbviament, ha calat molt dintre de la societat perquè és algo que és... I és que m'és igual com se'm titlli en aquest sentit, però és que és veritat. La delinqüència ha augmentat molt, les violacions han augmentat molt, les agressions sexuals han augmentat de forma molt considerable, l'ocupació ha augmentat exponencialment i els números de les detencions que es produeixen a Barcelona, ciutat, i no ho dic jo i això es pot buscar, diuen una certa cosa.
No vol dir... Violacions i agressions sexuals, si no m'equivoco, i no m'agradaria equivocar-me amb dades tan sensibles, però si no m'equivoco, no és veritat que la majoria les facin de fora.
Bueno,
I em refereixo a només violacions i agressions sexuals, eh?
Que no et refereixes a això.
No, només em refereixo a aquesta.
Només. Sí. Bueno, en el sentit de que... I molta gent, quan estàs al carrer, ho sents, tal... No és que tingui més drets el d'aquí a delinquir que un de fora, sinó que molta gent ha comprat aquest discurs, per això jo crec que hi ha també un auge de l'extrema dreta, no sol a Espanya, sinó a tota la Unió Europea i a tot el món, estem veient Brasil, Argentina i demés, que aquest discurs l'ha comprat perquè és palpable i perquè la gent al final diu, si ja en tenim prou aquí, per què necessitem més? No? I aquest discurs s'ha comprat i s'ha de fer molta pedagogia. I després no ajuda gens tenir un govern que es considera d'esquerres i progressistes que acaba de donar ales precisament en aquest discurs. En aquest discurs que diu hem d'expulsar a tots els immigrants delinqüents. I precisament li dona ales un partit que es considera progressista, socialista i un govern que és d'esquerres. Doncs li acaba de donar ales en aquest discurs pels propers 4 anys, almenys.
Xavier, volies parlar sobre la immigració?
Sí, mira, m'ha anat molt bé el tuit del Jordi, el Jordi Hermadans, que és company meu de facultat, sí, i de promoció, a més. Vam coincidir tots dos a la facultat i està al capdavant de Fundació per la Pau. Mira, vaig a fer una correlació estadística poderosa. Immigració i pobresa. Potser la delinqüència té més relació amb la pobresa que no amb la immigració. Ho dic perquè crec que estem parlant de dues coses completament diferents. Una persona que ve de fora i que arriba entre les nostres fronteres i que es vol guanyar la vida, vol fer el seu projecte vital, familiar, el que vulgueu, i que, d'alguna manera, segurament no espera que tampoc ningú l'ajudi, però potser, amb les condicions que ve, caldria que algú l'ajudés. I aquí jo crec que a Catalunya falten recursos. I el que s'ha volgut negociar és això. És a dir, que finalment Catalunya tingui recursos per poder fer que aquesta gent que ve de fora...
No s'han negociat cap tipus de recurs.
Que venen de fora, doncs puguin decidir puguin veure com aquesta ajuda els arriba en forma de recursos. Per poder tenir recursos has de tenir competències, perquè tu no pots fer política pública, tu no pots gastar ni un euro del teu pressupost si tu no tens aquesta competència. Perquè si no ve algú i et diu això que estàs fent està malament, és inconstitucional, no van de llei, i et portaré davant del Tribunal Constitucional i faré que et condemnin i et faré que et sancionin. Val? Per tant, cal negociar aquests recursos d'alguna o altra manera i s'ha de fer amb competències. Això que acabo de dir, que són incompliments... Els recursos mai arriben, són incompliments. Em poso el paper d'una de les parts de la negociació, que anys i anys Catalunya mai arriben aquests recursos, és un incompliment continu, ara és el moment de que això no passi. Fixa't bé que aquest acord ha vingut vinculat a una publicació de les balances fiscals. Perquè tants i tants anys amb incompliments, arriba un moment que dius, escolti, digui'm realment els diners que han d'anar a Catalunya i que no hi van amb l'aportació que fa. I amb el tema de la immigració és una qüestió més. Podríem parlar del tema de l'educació o el que sigui, eh? Però... I, per tant, el tema de la immigració, insisteixo, cal separar molt clarament el que és el fenomen delinqüencial del fenomen de la immigració. Cal separar-lo, perquè acabo de donar-te una relació estadística més poderosa que aquesta, que és el tema de la pobresa. La gent no és racista cap a un senyor que és negre i ric. És la pobresa el que fa que la gent... I després... Aquesta gent que arriba i acaba desenvolupant una activitat econòmica, és possible que sigui clandestina, és possible que sigui delinqüencial, perquè al final s'han de buscar la vida. Se busquen la vida com poden.
I el bar d'aquí davant també s'està buscant la vida cada matí per exemple, quan aixeca la persiana i paga els seus impostos.
Barcelona activa,
i segurament ho passi molt malament a final de mes.
Barcelona activa...
És que això també és buscar-se la vida.
Barcelona,
ja està bé.
Barcelona activa, quan ha de formar aquestes persones immigrades que venen, el primer problema que tenen és la llengua. Si tu no parles idioma, és molt difícil trobar feina. I s'han de dedicar a donar una formació professional quan haurien de fer una formació de llengua. I a les escoles t'expliquen tres quarts el mateix amb els alumnes. I han de fer un esforç molt important per aturar el que han d'explicar per formar aquestes persones. Diuen, aules d'acollida, t'havia en parlaven. És que les aules d'acollida necessiten més suport, més, però no, falten recursos. S'està gastant molt, sí, potser... Però, és a dir, vull trencar una mica aquesta...
Sí, abans em deies, ara et parlo com a politòleg.
Sí.
Doncs com a politòleg et pregunto. Creus que Junts per Catalunya s'ha marcat un tanto... Ho veurem molt finament. Fent-li la guitza, també, al govern català? Que s'ha queixat de quina manera?
A Esquerra.
Sí.
Clar, és que són dos partits que competeixen per un mateix espai electoral, o molt semblant. Pot ser que alguns tenen uns electorats una mica diferents, competeixen. El problema en aquest moment, i parlo com a politòleg, però també podria parlar com a conflictòleg, és que el govern de Catalunya, la política li està fent el Partit Socialista de Catalunya i Junts per Catalunya. Perquè està a minoria. Però això ja ho sabien quan van agafar el govern. Perquè qualsevol cosa que vulguin fer, els altres li diuen, escolta, volem que facis això. Home, però és que jo vull fer també això altre. Ja, però és que si no, no em dono el meu suport. Per tant, el problema és aquest, és a dir, que estan lligats de mans i peus moltes vegades a l'hora de poder plantejar algunes qüestions. Per què no han demanat això? Pues, no, potser, no sé dir-t'ho, potser que li preguntem a la gent l'Esquerra i per què ho ha demanat Junts? A mi el que a mi no m'ha agradat és que em dic que al final ens acabis explicant, no perquè m'ho expliquis tu, sinó perquè et doni aquesta situació, que el problema, la demanda ha vingut per un problema delinqüencial. Hòstia, malament, si és aquest. Aquest és allò. Si aquest és el leitmotiv...
Jo dic que...
Sí, sí.
D'aquella situació de Calella,
sí.
Es van reunir en plana major amb Junts per Catalunya... alcaldes del Maresme,
sí.
Tots els de Junts, i van traslladar aquella incomoditat, diguem-ho així, a l'organisme de Junts per Catalunya.
Yeah.
Junts ho va escoltar, això yeah. Ho van dir els alcaldes, Junts ho va escoltar, i jo crec que s'ha actuat en conseqüència el que opina Junts.
Correcte, Joan. Aleshores, jo com a conflictòleg et diria, quina és la causa que aquesta gent que ve de fora acabin sent delinqüents? Quina és la causa?
Clar,
jo vull saber això, quina és la causa? I el polític el que ha de fer és dir, vull esbrinar quina és la causa. La causa és que no disposem de recursos, la causa és que aquesta gent ningú els dona un cop de mà, la causa és que aquesta gent arribarà, sí, o sí, o sí, o sí, perquè som el primer món i hem de començar a pensar com ho hem de fer-ho millor. No ho sé, perquè clar, arriben. És a dir, arriben.
És un tema de cultura, també.
Arriben.
Clar, és un tema cultural, també. Eh? Jo no deixaria la meva filla passejar sola a les 2 del matí pel Raval, per exemple. Tu la deixaries? I no perquè li robessin la cartera sol, eh? Aquesta és la reflexió que hauries de fer. Jo no tinc la valentia suficient per anar a les 2 del matí al Raval. Aquesta és l'altra reflexió, perquè es vol encobrir una realitat que està passant.
Però el Raval perquè l'hem convertit en un gueto? Nosaltres
mateixos? No, m'és igual, però si no existeix delinqüència en la immigració, no parlem de guetos, llavors, perquè és contradictori el discurs, eh?
Perdona, eh?
No, és que el que passa que hi ha molt, molt complexa amb el tema de parlar en aquest tema, per por a que ens titllin d'una cosa que no som, i per abordar el tema des d'una perspectiva molt real, no s'ha de ser necessàriament racista. El que passa que és un tema cultural. I en aquells països on rebem molts immigrants, on, per exemple, la dona no val ni un cèntim, no val ni un cèntim, no esperem que aquí a la dona la valorin.
Digue-li
per això
que,
et dic que la dona millor que no passegi pel Raval a la
digue-li al Barça que no t'ajugaria.
Per desmentir el tema Raval dos de la matinada. Mediació nocturna. Mediació nocturna.
Sí, sí, sí. Mediació.
Quants anys té la teva filla, dius?
No, jo en tinc un fill de 2 anys, però si tingués una filla no la deixaria. Però jo en tinc 34 i no passejaria sola per allà.
Jo puc dir que avui per avui a Barcelona al Raval les noies de 16, 15, 20, 24, 32, els nois de 15, 24, 32, bueno, passegen, van de festa,
sí,
no
sí,
passa res. I quan sí, hi ha un conflicte, agafa hi ha mediadors nocturns.
A la línia vermella, també, un dissabte a les 2 del matí.
Em queden 4 minuts i vull escoltar el Toni, també.
4 minuts?
Sí.
Bueno, començo. Les polítiques d'immigració són un marron total,
molt,
per un govern. Són un marron absolut.
Són un marron, amb aquesta taula, imagina't.
El que deia el Xavier tenia tota la raó del món. El que passa és que necessites diners i necessites temps per veure resultats. Per tant, són un marron, perquè no són immediates. O sigui, no són d'immediatesa, de resultats immediats. Per tant, és un marron total. Però, per què ho ha fet? No ho sé. Ja ho veurem perquè ho ha fet Junts, ho sabrem. Dos, existeixen jurídicament, existeixen instruments per donar sortida a aquestes preocupacions que deia la Irene, per exemple, no? El Codi Penal ja preveu l'expulsió, no?, com a mesura substitutiva d'una pena de presó de més d'un any. Per què no es fan? Perquè no sabem. No és perquè no és tant perquè és costós, sinó perquè els mateixos immigrants no et diuen d'on són. I llavors, on els expulses?
Però si hi ha molts controls de Mossos d'Esquadra que paren a migrants, que tenen 50 ordres d'expulsió i no estan expulsats, i els tenen que deixar continuar perquè no es poden expulsar. No hi ha mitjans.
Sí que hi ha mitjans.
No hi ha mitjans.
Hi ha avions.
No es fleten des del govern d'Espanya.
Però es paguen avions per fletar-los i enviar la gent. Però què passa? Que, primer, no saben d'on són. I, per tant, on els envien? On els retornen, si no saben d'on són? Per tant, aquí tenim un primer problema. Políticament, per exemple, multireincidències. Escolta, hi ha una modificació del Codi Penal de l'any 2022 sobre el tema de la multireincidència. I en què es preveu l'entrada a presó per 3 delictes de més de 400 euros. Esperem a veure com funcionen aquestes coses. I no vull relacionar immigració amb delictes. No ho vull, perquè a més, jo no sé els números, però, si us plau, mireu els números i dieu-los, perquè jo penso que en aquest cas s'estan utilitzant molts arguments que jurídicament, que en quant a números no sé si se sostenen. Ho dic així, Una altra cosa.
Minut i
mitja. És important. Quan em queda? Les forces polítiques tradicionals han abandonat els discursos sobre immigració. I ha fet que aquest buit hagi estat ocupat per forces extremistes que fan discursos fàcils, populistes i molt, molt simplistes. Per tant, si s'ha de parlar de la immigració, parlem-ne. Però parlem-ne en base a raons, a números i a propostes.
I encantat de parlar-ne sempre que sigui amb gent com vosaltres. Toni Pigó, Xavier Pastor, Irene Bardo, moltíssimes gràcies a tots tres, com sempre, per participar en aquesta tertúlia. Que sempre sense temps, eh?
Sempre anem amb...
Va!
Amb
temps. Llegir la Vanguardia. No nosaltres cap als serveis informatius.
Gràcies.
D'aquesta casa que ens espera ja Pol Corredoira per explicar-nos tota l'actualitat. I tornem de seguida amb més caravana, amb criatures fantàstiques, per parlar amb la psicòloga infantil Sara Tarrés i parlarem també del nou disc de la banda infantil Pelat Pelut. Tot plegat i tot seguit aquí a la caravana. Fins ara.